Parlem de cuina tot seguit aquí al Lleida, millor que mai. Saludem per això a l'Enric Millà, què tal? Bona tarda i benvingut, Enric.
Molt bona tarda.
Ben retrobat, què tal l'estiu?
Doncs treballem com sempre, els que ens dediquem al món de l'hostaleria, l'estiu també treballem.
L'estiu potser més que mai, fins i tot, de vegades, eh?
Moltes vegades sí.
I tant que sí. A més, l'Enric ja sabem que és un home que no para, és un home amb molts fronts oberts i vaja, que té activitat continuada durant tot l'any. No hi ha pausa, no hi ha treva, com aquí diu. Bé, doncs, celebrem que estiguis una temporada més a nosaltres, aquí a Lleida millor que mai. Ens atem aquesta nova temporada, tindrem aquí, doncs, com sempre, cada 15 dies per escoltar els teus consells i les teves notícies curioses que es fas, el recull que fas de notícies curioses i interessants, vaja, del món de la gastronomia. Abans hem setat aquest Lleida millor que mai d'avui parlant del McCafé. Has tingut l'oportunitat d'escoltar la notícia, no?, d'aquesta nova divisió, sembla, de McDonald's.
Correcte, la veritat és que en part tampoc m'estranya. Cada vegada estem veient que, sobretot les noves generacions, la gent està tirant cap a la dieta flexitariana, no? És aquestes persones que practiquen normalment una dieta vegetariana, però si un dia van a un restaurant, doncs poden menjar carn, poden menjar peix. Barcelona mateix és un exemple. Últimament s'estan obrint molts restaurants amb aquest concepte.
Molt bé.
Jo mateix, per exemple, amb el food truck, amb el Fleteando, estem ja plantejant la nova opció, que és Vegetaleando, que és aquesta opció de food truck només especialitzada en productes vegetals, perquè veus que cada vegada les tendències van més cap aquí.
Molt bé. La gent ja té una conscienciació, doncs, cada cop més gran, eh?, sobre l'alimentació saludable.
Correcte. Nosaltres, per exemple, amb el food truck Fileteando, que sí que servim és tota la cara en producte ecològic, no? Aleshores ja relaciones molt més una hamburguesa ecològica com un producte massa, però cada vegada hi ha més tendències, sobretot quan ciutats com Barcelona, que tenen molts turistes, veus que normalment el turista hi ha un tant percent molt elevat de turistes que són vegetarians.
Molt bé. Aquesta feina l'heu fet des de petits des de petites iniciatives, però ara que s'hi posa un gegant, que sembla que ho veu clar, un gegant com McDonald's, sembla que la cosa està clara llavors.
Sí, és una tendència que no canviarà i cada vegada anirà més. Cada vegada està més amb el concepte de salut, no? També una mica les notícies d'actualitat d'avui ho he volgut lligar una mica amb aquest concepte, no? I sobretot ara l'estiu, que venim del mes d'agost, que hem fet algun excés de més, que aquestes panxes han posat una mica, doncs buscar el que és aquest concepte d'algun producte més.
Espera, ara tenim un problema amb el micròfon de l'Enric Millà, que espero que puguem solventar de seguida. Amb ell volem encetar ja, entrar en matèria i parlar d'algun dels temes. T'agrairia, Enric, si pots canviar de micròfon mentre, perquè molt em temo que no el podrem solventar aquest tema ara mateix. Vejam si canviant d'ubicació doncs recuperem el so i podem parlar bé amb l'Enric. O l'Enric,
ara
sí? Sí, perfecte.
Perfecte.
Doncs molt bé, ja hem canviat de situació a l'Enric i entrem en matèria amb el primer dels temes que ens havies preparat. Deies que volies parlar de les dietes, no?
Curiosament aquest estiu Antena 3, el xef Alberto Chicote va realitzar el que és un programa que és Mites de l'Alimentació.
Uh-huh.
Realment va tindre molta repercussió i ara ja estan preparant la segona edició enfocat en això que estàvem comentant abans, no? Ja que som al mes de setembre, que hem guanyat aquests quilets de més, doncs aquests falses mites de l'alimentació, comentar alguns d'ells i realment que normalment tots sempre hem sentit alguna vegada.
Molt bé. Ara han setat també un programa de dietes, però específic, que fa una comparativa de diferents dietes, crec, eh? Va per aquí la cosa. Molt bé, ens centrem en aquest, en els falsos mites sobre l'alimentació.
Doncs el primer, el pa engorda, és una cosa que sempre hem sentit. Doncs bé, el pa, de la mateixa manera que la resta de farinacis, com són els cereals, les pastes, són rics en hidrats de carboni, no?
Uh-huh.
Són els nutrients que en major proporció constituïm en la base de la dieta mediterrània.
És un aliment bàsic, el pa.
Correcte. Aleshores, el que moltes vegades fem a l'hora de menjar pa, hi ha gent que trau la molla perquè realment es pensa que la molla doncs engorda més. Realment la massa és la mateixa.
Potser atipa més.
Sí, en un concepte atipa més, no? Realment, el que sí que hem de tenir en compte a l'hora de menjar el pa, que el que engorda realment no és el pa, sinó que acompanyem, com són les mermelades...
La salseta.
Les salsetes, els embotits, no? I realment el que ens engorda no és això. Aleshores, podem desmitificar aquest mite que realment el pa engorda, que sí que hem de mirar aquest consum, intentar el que és que nosaltres mengem, les calories, aportar-li aquest valor d'exercici físic, no?, per desgastar-les.
Un de dels grans mites que queda desmentit, que el pa engreixa. Perfecte. Més coses. La fruita.
La fruita com a postre engorda. Això ho hem sentit alguna vegada. Si tinc de menjar fruita, mengem la primer. Doncs bé, la fruita porta les mateixes calories abans o després de l'àpet.
Ja.
I no influeix en lo que és en l'aportació energètica, sigui abans o després, no? L'avantatge que sí que s'ha de dir és que consumir-la abans dels àpets, gràcies al seu contingut en fibra i aigua, el que ens produeix és aquest efecte saciant, que i ens dona la sensació que estem més tips. Llavors el que fem és mengem menys a l'hora de menjar els plats contundents, no? Però una de les coses importants, sempre que ho remarquem, és el fet de prendre tres peces de fruita al dia, que ens aportaran el que és les vitamines i els minerals.
Molt bé. El que feia aquest programa era una comprovació empírica, vull dir, ho feien allò, ho analitzaven realment, després comprovaven si engreixava, si no engreixava, no?
Sí, la idea bàsicament del programa va ser aquesta, no? Realment tot això que estem comentant són dades científiques i és així.
Molt bé. Més mites que han quedat desmetits?
Si cal prendre suplements vitamínics per cobrir les necessitats, no? Sobretot moltes vegades quan estem, per exemple, refredats o cansats, el primer que fem és això, és que em faltarà vitamines i prendre-les. Realment no és així, no? Generalment la quantitat de vitamines i minerals que el cos necessita és molt, molt petita, i amb una dieta variada i equilibrada podem satisfer tranquil·lament les nostres necessitats.
Ja, no cal un complement vitamínic.
No cal un complement vitamínic, fins i tot això pot causar efectes negatius, no? I només es recomana consum de suplements vitamínics sota control mèdic.
Molt bé, perfecte. I pel que fa a l'aigua, doncs, què passa? Que no en podem beure quan estem menjant o sí, mentre mengem?
Totalment. L'aigua és un aliment calòric, és a dir, que els seus nutrients no proporcionen energia, per tant, si no hi ha, d'aquesta manera no engreixa. És igual que la prenem abans o després, o que sí que ens passa una mica com amb la fruita, no? Beure aigua abans de l'àpet, el que ens produeix aquesta sensació de sacietat.
Molt bé, així mengem menys, llavors.
Correcte, una mica la idea és aquesta, i bàsicament això, recomanar que un litre i mig, dos litres d'aigua al dia, que, ja que el nostre cos un 60% és aigua.
I pel que fa als productes integrals, aquests aprimen o no aprimen?
Les farines i els cereals integrals tenen pràcticament les mateixes calories que els productes refinats. Entes, la diferència consisteix en que els productes integrals tenen major contingut en fibra i minerals, i aquests aliments integrals tindran un alt contingut en fibra. El que ens produeix és aquesta sensació de sacietat, no? Que són més saciants, i el que fem és evitar menjar més quantitat d'altres aliments. I sí que recomana, lògicament, el consum d'aliments integrals dintre la nostra dieta.
Molt bé, i encara tenim més detalls sobre les vitamines, que realment, abans hem dit que potser prendre'n en excés podria ser fins i tot contraproduent, però és que, a més, hi ha una altra dada, i és que les vitamines engreixen o no engreixen?
Les vitamines són nutrients i no aporten energia, per tant, és impossible que engreixin, no? I, bàsicament, la idea és aquesta. Moltes vegades la gent mira, porta tantes vitamines, doncs això ens dona la sensació que ens pot arribar a engreixar, i no és així. El que és que fa és cobreixer les nostres necessitats bàsiques de vitamines i minerals.
Molt bé. I aquesta sí que em sembla interessant, i és que quan anem a comprar a la botiga veiem que ens posa a l'etiquetatge del producte que comprem greixos o olis vegetals. Això és garantia de que aquell producte és millor per la nostra salut, és més sa?
No, la veritat que no és així. Molts productes indiquen les seves etiquetes que contenen ja sigui greixos o olis vegetals, no? I això el que fa és confondre el consumidor. Bàsicament, la gent quan llegeix això, el primer que es pensa és amb l'oli d'oliva, amb l'oli de girassol, i en aquests casos no és així. Normalment el que ens passa és que els olis vegetals que aporten no són precisament ni d'oli d'oliva ni d'oli de girassol, sinó que són greixos saturats procedents de l'oli de coco i l'oli de palma, que són perjudicials per la salut, no? Cardiovascular. I bàsicament els greixos insaturats que ens ajudarien a reduir el nivell de colesterol en sang es troben principalment en productes com l'oli d'oliva, llavors de girassol, blat de moro, soia, però són aliments que són més cars i normalment no s'utilitzen en l'indústria alimentària.
Val, d'acord. Però vaja, si els volguessin, aquests tipus d'olis haurien d'estar etiquetats com oli de girassol, oli d'oliva...
Ah. Correcte. O ficarien directament greixos insaturats.
Val, perfecte. Vinga, i encara doncs, més afirmacions al voltant de pràctiques que poden ajudar o no a primar-nos, com per exemple saltar-se una menjada. Això algú pot pensar, clar, si jo no menjo, aporto menys calories al meu cos, això possiblement faci que doncs contribueixi no. a primar-me, no?
No és així, al contrari, el que tenim de fer per a, si volem aprimar-nos, és menjar 5 menjades diàries, o sigui, de l'esmorzar, mig matí, el dinar, el berenar i el sopar. El que ens passa que l'efecte de saltar-nos una menjada, després psicològicament el que ens fa és que arribem amb més gana i més sacietat a la següent menjada i prenem més quantitat. Aleshores, el que és recomanable és no saltar-se ninguna menjada, i si el que volem fer és reduir pes, al contrari, doncs afegir algun àpat durant el dia.
Molt bé. 5 àpats, però potser en un plat més petit.
A un platet més petit.
Que no hi cap tanta ració.
No hi cap tanta ració, doncs a la tarda una miqueta de fruita per berenar i fantàstic.
Molt bé, molt bé. Genial. Fregant el punt d'un quart i mig de 6 de la tarda. Estem aquí amb l'Enric Milla, assessor gastronòmic, cap de cuina del restaurant El Dient de Vallfogona de Balaguer, parlant de cuina. I vaja, el que farem tot seguit és ja doncs anar amb la proposta gastronòmica, amb el menú per avui, per acabar aquesta secció d'avui al Lleida Millor que Mai. Quina és la proposta d'avui? Quin és el menú amb productes de proximitat i de temporada?
Bueno, estem amb temes de tomàquets encara, tenim raïms, tenim pebrots, estem al final de les mongetes, tenim una època fantàstica en préssecs i figues, no? I amb aquestes pluges crec que d'aquí pocs dies ja ens arribaran els bolets i d'aquí poc també
s'han darrerit molt, la temporada de bolets.
Aquest any sí, però calculem que en 15 dies ja en tindrem, i també és una època que està a punt de començar ja el que és el codony, no? Mm-hmm. Pensant una mica en tots aquests productes de proximitat, he pensat en un primer plat, que és la mongeta, i en aquest cas una mongeta específica, que si els oients tenen l'oportunitat, que és la mongeta de metro o la mongeta espagueti. És una mongeta que no porta gens de fibra, uh-huh. A part, si tenim un petit hortet, és molt, molt productiva, cada dos dies hem d'estar tallant-les, i el que faríem és una cremeta de mongetes. La idea és molt bàsica, faríem un sofregidet amb una mica de ceba i patata, una vegada ja ho tenim amorosit, el que fem és bullir amb un brou de verdures perquè se'ns cogui la patata, i quan tenim 10 minutets la patata cuita, en 10 minutets afegim les mongetes, que ens bulli 5 minutets més, i ho triturem, una punteta de cremeta llet, i ja tenim aquesta crema de mongetes, que el que farem és servir-la tèbia. I ara estem en una època fantàstica per les gambes, per la gamba vermella, i en aquest cas, quan estem parlant de gamba vermella, sempre se'ns ve al cap la gamba de Palamós. Mm-hmm. I per exemple tenim la gamba de Blanes, que durant tot aquest mes de setembre fan la jornada gastronòmica, que és la mateixa gamba bàsicament, i pensat doncs en aquesta gamba de Blanes, agafar, saltejar-la el que són els capets, fer un petit oli per decorar aquesta cremeta de mongetes que tenim a la base del plat fondo, i doncs agafem un tartar amb una miqueta d'oli d'oliva, una miqueta de sal gruixuda, que podria ser fantàsticament d'aquí de Vilanova, una miqueta de suc de llimona, una miqueta de pebre, i ficat al centre, i tindrem un plat, aquest contrast d'un plat tevi, que estem amb aquesta temporalitat, que estem entre estiu, que comença a fer fresca i que no.
Sí, que la calia se'n va.
Sí, i serà un plat fantàstic, i aprofitar aquestes mongetes, una altra forma de consumir-la, no? Jo sempre dic que la cullera s'ha perdut, abans es menjava molt amb cullera, i normalment la mongeta sí que és una cosa que la podem prendre amb amanida, però normalment amb verdura, no? I amb una cremeta és fantàstica.
Molt bé, doncs com ve recuperar la cullera, diu l'Enric, eh? Vinga, doncs. Anem amb el segon plat, un enfilall de magret d'ànec.
Sí, pensant en els préssecs, no? Aquest cap de setmana a la Fira dels Préssecs a Ivars de Noguera, per exemple, aquí a les Terres de Lleida tenim uns préssecs fantàstics, i farem un plat que és molt fàcil de fer. En aquest cas agafaríem, el primer que tenim de fer és calentar el forn a 230 graus, o sigui, quasi a màxima temperatura, i agafaríem dos enfilalls i ficaríem el magret d'ànec amb uns aguets de préssec i uns tomàquets xerri, si podem ser uns tomàquets xerri d'aquest, el tomàquet xerri negre és fantàstic de sabor. Fiquem només una miqueta de sal i una mica de pebre, i el que farem és deixar la part superior on tenim el greix de magret d'ànec, a la part superior, que això ja, amb aquest propi greix ja se'ns acabarà de coure, ho fiquem a dintre just 7 minutets a dintre del forn perquè se'ns cogui, perquè ens quedi aquest magret una miqueta encara amorosit per la part interior, i el que farem és acompanyar-la amb una salsa tàrtara, però una salsa tàrtara amb una miqueta de menta. La salsa tàrtara, recordem que és aquesta maionesa amb una miqueta de ceba, tàperes, cogombres i un polset de menta picada, una mica de... i podríem afegir de pèrring, salsa de pèrring, si ens quedarà aquest contrast d'un plat d'entretemps fantàstic amb aquests préssecs que ens donen aquesta sensació de cremositat amb aquest plat.
Molt bé. I pel que fa a les postres, doncs hi trobem figues, però Creps de figues, eh?
Sí, però hem pensat en... Bàsicament, la idea... Tinc la figa, que és un element visualment molt atractiu, no? Aleshores, ficar-la dintre de la crep no es veuria. La idea seria fer el que és la massa de crep i fer unes creps molt petitetes, com si fos uns blinis o unes tortilles d'uns 8 centímetres de diàmetre, i una vegada tinguem fetes aquestes creps, les ficaríem al plat i damunt ficaríem un carpaccio de figues, però amb la pell, però molt, molt fineta, tallada damunt. I llavors, damunt d'aquestes figues, d'aquest carpaccio de figues, un gelat de llet de cabra o de recuit o de mató i una miqueta de nata muntada, i tindrem un postre fantàstic.
Molt bé, les figues, que també són unes postres extraordinàries, eh? Que també han patit la manca de pluges, eh? Sembla, sí, que la colleta també s'ha begut, sí, s'ha vist una mica mermada.
I estan molt cares aquest any.
Estan molt cares. I ben bones que són, i tant que sí. Molt bé, i passem al vi amb què acompanyarem aquests plats.
Doncs avui he pensat en un vi blanc, però un vi blanc que no té res a veure els vins blancs que estem acostumats, sinó els vins brisats. Els vins brisats són aquests vins que antigament es feien a les cases de pagès, i bàsicament es refereix a un vi blanc que s'elabora un procés similar com si fos un vi negre, no? El que li dona aquest toc brisat, és a dir, que fermenti amb la pròpia brisa. O sigui, bàsicament la idea d'un vi brisat és que agafem i a l'hora de la fermentació es deixi la rapa, la pellofa, la polpa i el pinyol i faci la fermentació. Això fa pujar de to, li fa tenir molt més cos, no? I en aquest cas són aquests vins que antigament s'utilitzaven per donar aquest plus per barrejar amb d'altres vins, per donar-los més cos. Bàsicament la idea principal en aquestes, i eren uns vins molt rústics, no? Però en aquest cas parlarem de l'abrissat, el que per mi és un dels millors cellers de la DO Terra Alta, que és el celler Bàrbara Fores. En aquest cas l'abrissat és un 100% garnatxa de la finca de la Cendroseta, que és el celler de Bàrbara Fores. En aquest cas fa cultiu ecològic, no? És una vinya de 25 anys de terra vermellosa, i bàsicament ens trobarem un vi brisat molt potent, no? Bàsicament es macera durant 5 dies amb les pells, les popes i les llavors, després es premsa i després continua la fermentació amb gerra de fang de 750 litres, no? Durant uns 20 dies més. Això ja cellers ja que estan fent el que és, deixen de banda la fusta i comencen a utilitzar el fang, ja que és més porós i evoluciona el vi d'una manera totalment diferent, no? I posteriorment d'aquesta fermentació de 20 dies, continua la pròpia gerra amb les pròpies mares durant 6 mesos i després no es clarifica. És un vi brisat radical, no? És singular, és totalment diferent, amb aquest color daurat i reflexos d'or, no? Ens trobarem un vi intens de nas, les aromes balsàmiques, i sobretot els vins brisats sí que ens trobarem que tenen aquestes notes vegetals, no? No predominen les fruites, bàsicament és aquesta sensació d'herba quan ho tindrem a la boca, no? És un tsunami, el que jo diria, no? És voluminós, sorprenent per la seva frescor, i ens dona la sensació aquesta que tenim un bosc de mediterrani precisament a la boca amb aquestes notes balsàmiques i vegetals, no? És un vi que val la pena provar-lo. Són vins que no s'han de prendre massa freds, sinó que hem de buscar aquests 10 graus de temperatura, quasi com si fos un negre, i és un altre concepte d'un vi blanc.
És una reinterpretació també del que era abans el vi abrisat, dius, eh?
Sí.
Perquè abans tenia una funcionalitat que era barrejar-lo amb altres vins, i ara
barrejar-lo, i normalment es prenia les cases de pagès, i eren aquests vins que quan no hi havia que es feia la recol·lecta de totes les varietats de vins blancs que hi havia, es deixava fermentar, i eren vins que normalment eren molt rústics, però la veritat que totes aquestes tendències tornen una altra vegada a ficar-se de moda, igual que moltes vegades hem parlat dels vins biodinàmics.
Molt bé, ara l'han potenciat i li han donat una identitat pròpia, per anar per si sola.
No n'hi ha molts el que és aquí a Catalunya, en tenim 7 o 8 que són els destacables, i aquest és potser el més radical, però val la pena provar-lo.
Molt bé, perfecte. Doncs ens quedem també amb aquest vi abrisat del celler Bàrbara Forés de la DO Terra Alta. Doncs aquesta és la proposta d'avui de l'Enric Millà, que agraïm que hagi estat una vegada més aquí amb nosaltres al Lleida Millor que Mai. Gràcies per fer-nos confiança en una temporada més. T'esperem d'aquí 2 setmanes amb noves propostes i nous consells gastronòmics. Gràcies, Enric. Fins la propera.
Fins la propera. This moment I know so well.
A 1 a 1, Lleida millor que mai. Amb Joan Pere Roca.